Tret de sortida, un Sant Jordi d'èxit amb 14 parades de llibres i roses a la platja i activitats durant tot el dia. Hi ha signatures de llibres, lectures de poemes i tallers per als més petits. També portes obertes al MAC Empúries i un programa especial en directe aquest matí d'11 a 1 del migdia. El Museu d'Arqueologia Catalunya Empúries celebra jornada també de portes obertes en motiu del Sant Jordi. Centenars de persones han visitat les instal·lacions aprofitant el bon temps. A la una del migdia eren 500 els visitants del jaciment d'Empúries que han aprofitat una diada de Sant Jordi, com dèiem, de portes obertes. El Club Natació La Escala Empúries organitzaran una nedada solidària contra el càncer de mama el pròxim dissabte 2 de maig a la tarda. Serà oberta a tothom i consistirà en fer la volta a la Roca del Cargol. Paral·lelament, l'acte comptarà amb sessions de zumba i un concert. I en esports, el Futbol Club L'Escala s'ha proposat assolir la màxima puntuació de la història a Tercera Federació, que ara mateix està a 48 punts, els de David Gurillo. Quan queden 3 jornades per acabar el campionat, han sumat un total de 43 punts. I el temps, Sant Jordi de Plàcid, amb cel variable però bonança. Pel que fa a les temperatures, demà cel molt més serè i més calma a mar. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 23 d'abril, Sant Jordi. Res més per part nostra, més informació a través de la reemissió de l'informatiu. Gràcies per escoltar-nos i acabeu de passar un molt bon Sant Jordi. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb La Xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem d'un projecte que té relació amb els vaixells de pesca. Després coneixerem unes persones que han navegat a llarga distància i acabarem el programa d'avui, com no pot ser d'altra manera, parlant d'un llibre, ja que és Sant Jordi, parlant de El Mirall del Mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. I ara volem parlar del projecte Life EcoAdapt 50, un projecte de la Diputació de Barcelona i la Unió Europea per crear accions estratègiques d'adaptació al canvi climàtic dels territoris i l'economia local a Catalunya. Carla.
Com bé dius, Marina, el projecte Life EcoAdapt 50 és un projecte impulsat per l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona i cofinançat per la Unió Europea dins del programa Life. Les accions del programa es concentren en les quatre activitats econòmiques més vulnerables davant els efectes del canvi climàtic, com són l'agroramadera, la forestal, la turística i també la pesquera. I precisament en l'àmbit de la pesca és on s'ha llançat la darrera de les iniciatives d'aquest projecte, una prova pilot per instal·lar dessalinitzadores portàtils en vaixells pesquers. Però per parlar-nos de tot plegat amb més detall, ens acompanya avui al programa la Núria Parpal. Ella és la coordinadora d'aquest programa Life EcoAdapt 50. Molt bona tarda, Núria. Benvinguda a Arran de Mar i gràcies per acompanyar-nos avui.
Molt bona tarda i gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar una miqueta el projecte.
Mira, primer de tot et demanaria si ens poguessis explicar amb una mica més de detall en què consisteix aquest projecte Live EcoAdapt 50 i també d'on surt aquest nom tan curiós que té.
A veure, el projecte Live EcoAdapt 50 és un projecte focalitzat principalment amb l'adaptació al canvi climàtic en els sectors econòmics, sobretot el sector primari, i després també impliquem el sector turisme. I són aquests sectors perquè les anàlisis i les dades del canvi climàtic ens diuen que són uns dels sectors que es veuran més afectats o que ja s'estan veient més afectats amb els impactes del canvi climàtic. El nom és una mica complicat perquè sempre és difícil trobar noms, acrònims i coses que siguin una mica cridaneres o que no siguin molt estranyes. Però aquí, amb aquest nom, el que volíem ressaltar d'alguna manera és la part, aquesta primera d'eco, que seria tant economia com ecologia, relacionat amb el canvi climàtic. Ressaltem així en majúscules perquè la manera en què ho escrivim també té una mica d'efecte o d'intenció, que és que posem en majúscules la C i la O, perquè amb això volem ressaltar també la importància del projecte d'implicar els actors dels diferents sectors. Llavors és un projecte molt col·laboratiu i llavors la CO és de cocreació, de cooperació, de coadaptació, per ressaltar la part aquesta d'implicació dels sectors, que no ho fem des dels despatxos. I després posem el 50 perquè treballem amb l'horitzó del 2050, que seria una mica també l'horitzó que des de l'IPCC, des d'Europa o així, doncs també són horitzons amb canvi climàtic que s'estan treballant, i les projeccions climàtiques i d'altres.
La primera part de qualsevol projecte que es planteja abans de cap acció que es pugui fer és aquesta anàlisi prèvia de les necessitats i la situació que tenim en aquest cas en el territori català davant de la crisi climàtica. Podria explicar quines són les conclusions que heu tret vosaltres després de fer aquesta diagnosi i una miqueta com l'heu feta?
A veure, sí, efectivament, abans de començar a treballar amb el projecte, doncs això havíem identificat, no? I per això el que comentava al començament, no? Que treballem precisament amb aquests sectors perquè són els que estan identificats també com uns dels sectors més vulnerables. Llavors, comentar que aquesta diagnosi i aquesta anàlisi s'ha fet, qui s'ha encarregat ha sigut l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, una mica també amb la idea de que ells són els que tenen la visió de tot Catalunya i ells són els que treballen amb les anàlisis i les diagnosis d'aquest tipus, no? I que ja ho havien fet i treballat i proposat amb l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, d'alguna manera d'on penja tot el projecte aquest també. I per tant, ells han estat els encarregats de fer això, i amb aquestes anàlisis el que s'ha fet és intentar focalitzar-ho més amb els territoris i amb els sectors amb els que treballem en el projecte. I llavors, d'alguna manera, les conclusions que s'han extret no són noves, no són coses que diguessis, ostres, no hi ha res que ens hagi sorprès, sinó que el que ha fet ha sigut ressaltar que el risc de l'increment d'incendis forestals, per exemple, o el risc d'escassetat d'aigua, també són riscos i vulnerabilitats que han sortit molt identificades en els diferents territoris i en els diferents sectors del projecte, en repetides ocasions i amb una intencionalitat elevada, saps? O sigui que els actors també ho perceben, o sigui, la gent del territori també percep aquests riscos. També hi ha l'increment de temperatures com un risc també molt, molt important. Han detectat els increments amb les probabilitats dels riscos d'inundacions. Llavors, amb totes aquestes identificacions és des d'on treballem amb el projecte, no? La idea és de intentar promoure activitats i actuacions que ajudin a donar suport a pràctiques més resilients amb el clima en els sectors. Si treballem amb el sector agrícola, el ramader, el forestal, el turístic i el pesquer.
Precisament en aquest sector pesquer heu col·laborat amb l'Institut de Ciències del Mar, si no m'equivoco, amb un document analitzant, no?, una espècie de decàleg analitzant de forma molt gràfica els efectes que està tenint el canvi climàtic sobre el sector pesquer català.
Sí, efectivament, perquè com deia, o sigui, aquesta anàlisi que s'ha fet des de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic ha sigut una anàlisi com molt, molt generalitzat i amb dades de projeccions del Servei Meteorològic de Catalunya i amb tots els anàlisis i totes les dades que tenien a la mà, però en algun cas, doncs, i segurament al llarg del projecte, que encara no ha acabat perquè dura fins al 2030, doncs anirem entrant una mica a buscar aquesta localització o aquesta concreció d'informació per cada un dels sectors o possiblement també per algun dels territoris que veiem que requereix un treball doncs, potser més específic, no? per poder donar més suport. I llavors aquí va ser on es va fer aquest treball amb l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, i que la veritat és que ha ajudat molt també a centrar el sector pesquer, que el sector pesquer ho ha agraït perquè els hi ha focalitzat molt allà on poden tenir ells més dificultats, i fins i tot hi havia pues, també una, no diré que proposta directa d'accions, però sí com línies de cap a on es podia anar treballant. Llavors això és una eina molt, molt útil amb la que començarem a treballar també a partir d'ara.
Clar, i a més amb la concreció d'un medi molt particular com és el pesquer. Sí. Mira, I seguint amb aquest aspecte del sector pesquer, hem anomenat abans la prova pilot d'aquest darrer projecte que enceteu ara, que consisteix en la instal·lació de petites desalinitzadores portàtils amb vaixells de pesca. No sé si ens podries explicar una miqueta millor en què consisteix aquesta prova pilot.
Val. Ho intento. Jo no sóc experta i com a coordinadora del projecte evidentment sé, i l'altre dia vam fer una visita també, però sí que el que m'agradaria ressaltar sobretot és, o sigui, us he dit al començament que el projecte treballa amb la implicació dels territoris i dels actors, i llavors voldria ressaltar que aquesta acció que hem tirat endavant és una acció que va sortir precisament del grup d'acció local d'empesca de la Costa Brava, que són socis del projecte, i que en les taules de debat que es van fent periòdicament a unes s'analitzen això, doncs els riscos, les vulnerabilitats o possibles, es fan propostes de possibles accions, aquesta va ser una d'elles. I llavors, després d'analitzar-la en el marc del projecte, també validada per un grup d'experts que ens ajuden a que realment estiguem promovent accions d'adaptació, aquesta es va considerar que era una acció que era molt, molt important. I era important perquè el que manifestaven el sector pesquer era, per una banda, sobretot quan es va proposar, també era en període de sequera, i llavors són embarcacions que surten a mar, que a vegades estan dies i setmanes a fora a mar, i que llavors el tema de tenir l'aigua potable els hi era un inconvenient. I creien també que tant econòmicament, però també ecològicament, era una problemàtica perquè generaven molt residu, molt d'envàs, perquè havien d'agafar o aigua de boca, amb la qual havien de pagar i estaven consumint una aigua d'abastament que en aquell moment era escadussera, i a banda pues, generaven pues, amb garrafes, amb ampolles que ells necessitaven pel seu dia, doncs això, generaven molt de residu. I llavors hi havia aquesta oportunitat. I llavors això consisteix en instal·lar res, és un aparell molt, molt petitó que tenen instal·lat en les embarcacions. S'està fent la prova pilot amb una embarcació a Roses i amb una altra embarcació a Palamós. I llavors això el que els hi dona és aquesta autonomia. La tenen, o sigui, la fan funcionar els 5 dies, no? Em sembla que són 5 o 6 dies a la setmana, la tenen activa 3 o 4 hores i els hi permet que quan estan a mar doncs no necessitin carregar ni dipòsits des del port, ni portar garrafes, ni ampolles d'aigua, sinó que tot el que han de fer de cuinar, d'aigua per beure i algunes qüestions de neteja, doncs la poden fer servir amb aquesta aigua de la desalinitzadora. És una de les desalinitzadores que consumeix molt poca energia i que, a més, tampoc no és molt problemàtica amb el tema, no?, una mica controvertit de les desalinitzadores, de si van salinitzant més el mar. En aquest cas, no és així, perquè hi ha molt retorn d'aigua. O sigui, en tot el procés s'absorbeix l'aigua de mar, hi ha molt retorn també d'aigua una altra vegada cap al mar, i, a més, com que no estan fixes en un lloc, sinó que es van movent pel mar, doncs doncs això, doncs els...
Es reparteix.
Es reparteix, impacte. Exacte, queda com més diluït. Uh-huh. I la veritat és que des del sector ens han traslladat que estan molt contents. Que... Hi ha hagut una altra embarcació a Palamós que ja se l'ha instal·lat també, o sigui que, bueno, que sembla que té interès i bueno, i esperem amb aquest any o així de tenir resultats i després ja anirem veient.
Llavors, per tant, la valoració entenc que és positiva, no?, de la rebuda que ha tingut el projecte des de dins mateix del sector i la implicació que està tenint, perquè, com dius, és una proposta que surt directament del GALP.
Sí, realment l'acollida, i això també l'altre dia quan vam fer la visita ens ho manifestaven, tant des de la Confraria de Pescadors de Roses com també des de la Federació de Confraries de Pescadors, l'interès i la importància que té poder disposar d'aquestes instal·lacions en les embarcacions, que els hi dona això, els hi dona molta autonomia, els hi dona molta tranquil·litat, també ajuda d'alguna manera amb les condicions laborals, no?, dels pescadors, o sigui, passen moltes hores a mar, també cada vegada la temperatura és més elevada i es preveu que encara hi hagi més increment, i llavors ells també ho pateixen mentre estan treballant al mar, i per tant tenir la facilitat aquesta de no haver de patir per si es quedaran sense aigua per beure, doncs també és important. I per tant, sí, i crec que ha estat molt ben acollida i amb interès de que es pugui anar ampliant.
Bé, no només la comoditat la disponibilitat de l'aigua mentre estan a fora, sinó també una reducció, jo crec, bastant important de tot el que és la preparació prèvia abans de zarpar de port, no? Perquè això també, que a vegades no tenim gaire en compte, però tota la feina prèvia que hi ha de preparar-se, d'equipar-se per zarpar de port, per aquestes jornades que són de diversos dies en mar, són hores. Al cap de mes són hores que es treballen de més i que es poden destinar a altres coses, com descansar una mica en una feina tan dura com aquesta. A mi una de les coses que m'ha cridat precisament l'atenció més d'aquesta iniciativa que esteu tirant ara endavant és que, a diferència d'altres projectes que també són molt importants per la lluita contra el canvi climàtic, però que potser se centren més en específicament al medi ambient, és que vosaltres, en el vostre cas, poseu específicament al centre el benestar de la comoditat de pescadors, en aquest cas al mateix nivell que aquesta protecció del medi ambient. Entenc que això és la demostració d'aquest objectiu que tu em parlaves abans, no?, de fer propostes i accions per assegurar la resiliència, com deies, del sector primari català davant d'aquesta crisi.
Sí, exactament. O sigui, a veure, nosaltres creiem que és molt important el sector primari, diguem-ne, o sigui, l'hem de mantenir, el sector primari. No pot ser que l'abandonem, que no el tinguem en compte i que no l'ajudem. Llavors, amb el canvi climàtic realment és un sector, tant el primari terrestre com el primari marí, diguem-ne, els pescadors, com els agroramaders, com el sector forestal, són uns sectors que es veuen molt afectats pel canvi climàtic. Llavors, és important que els ajudem a que no desapareguin. Val? I llavors, una mica, la idea del projecte és aquesta, no? O sigui, anem a mirar com podem ajudar-vos, o perquè les vostres pràctiques també siguin més sostenibles, perquè les vostres pràctiques no afectin, no es puguin adaptar, i llavors, jo què sé, amb temes de terrestre i d'agricultura, doncs anem a mirar amb espècies que podeu utilitzar que siguin més resistents als increments de temperatura, o com podem gestionar millor el rec en cas de que sigui necessari, o com podem fer pràctiques, doncs això, més regeneratives, no?, en els conreus. I en el sector de pesca, doncs també mateix, o sigui, anem a mirar quines espècies són les que tenim i seguirem tenint, quines són aquelles que veiem que estem, no?, que ja hem començat a identificar que les estem pescant més, però que potser no tenen una bona sortida comercial. Ajudem també, o sigui, que és una mica l'equilibri aquest entre mantenir l'entorn, mantenir el mar, mantenir els camps i mantenir l'agricultura, i mantenir l'activitat que amb elles hi fa, o sigui, fer que sigui rendible en els pagesos o en els pescadors, mantenir aquella activitat que és tan important per mantenir l'economia de Catalunya i de tot arreu.
L'economia, no?, i el benestar de la societat, en general, sí. Llavors, ja per anar acabant, no sé si ens podries avançar, quins són alguns dels següents passos que teniu previstos, sobretot en aquest sector pesquer, que és el que més nosaltres intentem treballar i intentem parlar aquí al programa?
A veure, els passos previstos, el projecte acaba el 2030, val? Llavors nosaltres ara amb aquesta prova pilot el que anirem fent és una mica de seguiment per veure com funciona realment tenir dades no numèriques, no quantitatives d'estalvis econòmics, de consums, dels usos que li han donat, o sigui, tenir una mica més, no? Donar un any de coll o més o menys, no sé, ja veurem el temps necessari, com que tenim temps del projecte, per veure això, o sigui, tenir resultats. Llavors, el projecte, el que té, que crec que és important també, és que, a banda del finançament que li ve directament d'Europa, que és un 60% del pressupost total del projecte, que són uns 18 milions, té el compromís de buscar finançament per altres bandes i té el compromís de mobilitzar finançament d'altres fonts, ja siguin europees, ja siguin fonts privats, ja siguin d'altres administracions de Catalunya. Llavors, d'alguna manera, el que volem treballar és de fer diferents proves pilot amb els diners directament del projecte, del LIFE, i si aquestes proves pilot veiem que realment tenen sortida, tenen interès i són viables, intentar promoure aquesta cerca de finançament per altres bandes. El projecte és evident que no pot assumir el posar desalinitzadores a totes les embarcacions. Tampoc sabem si realment això seria l'objectiu final, eh? Però sí que la idea és de anem a analitzar, anem a veure què es pot fer i llavors fem una proposta de on es podria anar a demanar o quin projecte es podria tirar endavant bueno, i treballar una miqueta amb aquesta línia.
Perfecte, Núria. Doncs ho haurem de deixar aquí perquè no tenim molta més temps. T'agraeixo moltíssim el temps que ens has dedicat a explicar-nos tot com està aquest procés del projecte LIFE EcoAdapt 50 que impulseu des de la Diputació de Barcelona. Moltíssimes gràcies i que tinguis molt bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Continuem al mar, però aquest cop ben a l'horitzó, i és que volem parlar de la navegació a llarga distància, concretament entre Europa i Amèrica, i això ho comentarem des de Ràdio Arenys, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar de navegació, però d'aquestes navegacions llargues, d'altura, que em diuen navegació atlàntica. I ho farem amb Jordi Canals, del Club Nàutic d'Arenys, que l'hem convidat aquí a l'emissora, el tenim aquí amb nosaltres. Ell va creuar l'Atlàntic en una travessa d'aquestes d'altura l'any 2010. Jordi Canals, bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Tu, Jordi, vas fer aquesta travessa atlàntica d'altura amb l'associació Atlantic Rally Cruisers i bé, volem saber, Jordi, doncs, com va ser aquesta experiència concreta?
Sí, a veure, nosaltres des de petits a casa que naveguem i ja amb vela lleugera i així, no? I de seguida, quan vam tenir oportunitat amb el meu germà, sempre parlo amb el meu germà perquè el tema de nàutica sempre ho hem fet a mitges, doncs ens vam comprar ja un petit barquet de 26 peus, ja fa molts anys, i res, ja vam començar a arreglar-nos-el per poder anar com a mínim a les illes. Bueno, res, era amb uns medis absolutament precaris, no?
I les illes semblen a prop, però sí, vaja, jo nedant no hi aniria.
No, però vull dir que, bueno, si com hi anàvem en aquella època, hasta vista amb la perspectiva d'ara, feia una mica de riure, no? I de seguida ens va agafar el coquet per lo que se diu navegació d'altura, no? I llavors vam estar molts anys apuntant-nos a totes les regates que es feien d'altura en el calendari d'aquí, i fèiem, bueno, començàvem per les típiques que es coneixen més, com la Ruta de la Sal, Bahia de Pollença, Canal de Menorca, Joan Guius, per exemple, la Joan Guius és una molt xula, que se surt de Barcelona, només pots anar o sol o amb dos al barco,
sí?
I vas a virar una boia que hi ha a davant de Ciutadella i tornes, sense parar. Vull dir que...
Allà, girar i tornar.
I tornar.
Carai.
I...
Fer una foto?
Sí.
Si tens temps.
Si tens temps, depèn de com vagis classificat.
Clar.
De tens temps de fer aquestes coses, bueno, etcètera, no? I també la de la biosfera, que anàvem a Fornells, bueno, totes les que podíem. Això, clar, et vas enganxant, a més llavors venia l'estiu amb la família, els primers anys cap a les Balears, amunt i avall amunt. Jo, la meva filla, amb el Maxicosi, ja el primer any, ja va fer totes les illes, tota la volta a Mallorca.
Carai.
Sí, li vaig muntar tot una gàbia allà perquè, en el camarot, perquè no caigués. Bueno, o sigui que, de fet, vas omplint totes les teves vacances i tota la teva vida gira una mica entorn en el arreglar-te el barco per poder fer aquesta sèrie de coses. Si parlo amb vela, eh?
Sí.
Dir, això amb motor seria prohibitiu, això estaríem parlant d'una altra dimensió, eh? Uh-huh. Parlo amb vela. I llavors, bueno, amb la família, doncs, també, el típic, no? Vam començar a anar, doncs, que a Sardenya, que a Còrsega, que a les Eòlies, que a Sicília, Croàcia, Grècia, bueno, amunt i avall, tota la vida. Si no estava treballant, estava amb el cul amb remull, diguem-ne,
sí,
no? Fins que va arribar un moment que vam dir, home, ara poder hauríem de fer un salt, i ens va fer gràcia, doncs, creuar l'Atlàntic. Això ho vam fer l'any 2010, la primera vegada, després vaig tornar-ho a fer el 2015, i ens vam apuntar en el que és una regata, bueno, una regata, pot ser regata o pot ser rally, una mica de cada, que surt de Canàries,
sí,
i te'n vas a Santa Lucía. I, bueno, a partir d'aquí, doncs, bueno, tu pots imaginar, no? Són 20 i pico dies de navegació, no veus ningú.
No, clar.
No trobes ningú. I passen moltes coses. Però moltes coses, i tens que estar molt preparat, el barco tens que tenir molt ben preparat, has de ser capaç de gestionar tots els problemes que tens, perquè no tens ningú que t'ajudi, inclús a vegades hi ha gent que diu, bueno, però fent-ho amb l'arc vas una mica més acompanyat, perquè surten molts barcos, però perquè et facis una idea, el barco que tens més a prop poder estar 100 milles. És a dir...
Que ni ho veus, no?
No, òbviament. No, 100 milles és d'aquí a Mallorca.
Segur que no ho veus.
No, és com si et sortissis aquí davant i diguessis, bueno, estic tranquil perquè hi ha algú que ha sortit a banyar a Sóller, no?
No et serveix de gaire cosa.
No, estàs sol. O sigui que tu has de gestionar tu. I hi ha moltes maniobres en el barco que tenen certa complexitat, vull dir, a l'hora de vigilar no fer-te mal, no? Per tant, tot allò que aquí fas com més, sense prendre tantes precaucions, allà ho has de fer una mica més amb cuidado. I si ho sumes de que, bueno, doncs que l'Atlàntic és molt gran i es generen a vegades mals una mica més difícils de negociar, doncs la veritat és que s'ha de prendre amb cert respecte. No és el mateix anar que tornar, és molt més fàcil anar que tornar.
Sí?
Sí, en Colom van allà perquè no podien anar a un altre lloc. Fots una botella i acaba allà, eh?
Ah, sí. Que tornar has de venir sentit contrari.
Sí, tornar és molt difícil. Perquè l'anada, quan baixes a Canàries, tots els pilots i les cartes de navegació et diuen que tens que baixar fins a la latitud 25 de graus nord i 25 de graus oest, i a partir d'allà ja poses rumb a l'oest, i com que has agafat el flux de vents dels helicis, acabes al Carib. No pots anar enlloc més que allà. S'ha de vigilar perquè a vegades els helicis són forts i tens molts dies de molt de vent i el barco corre molt i has de vigilar, no fotre tot pel cap. Però tècnicament no és massa complicat. Sí? La tornada es complica, perquè la tornada... bueno, això ho has de fer-ho al desembre, desembre-gener, perquè és quan ja s'acaba la temporada d'huracans,
sí,
i llavors els helicis estan consolidats i no hi ha huracans. Tot i que l'any que vam anar-hi nosaltres va ser un any atípic, perquè acabava de passar un huracan relativament feia poc, i Santa Lucía, per sempre, ens la vam trobar desfeta.
Caram.
Però bé. Després, per tornar, has de marxar del Carib a l'abril, maig, que és quan comença la temporada d'huracan, i llavors el que has de fer és remuntar molta latitud. Has de sortir per dalt, diguéssim, saps? I anar remuntant, perquè si no te trobaries els helicis de cara i no vindries
no
fent bordos.
Val?
Llavors tens que anar de senyida uns quants dies agafant latitud fins a trobar les borrasques que travessen constantment de oest a est. Aquestes borrasques que sempre estem acostumats a veure a la tele.
Les que venen cap aquí, que venen cap aquí. Galícia, clar.
Ah, exacte. Doncs les tens que anar enganxant totes. Però trobant un compromís entre no pujar massa per no posar-te dintre una borrasca,
clar,
i no quedar-te massa avall, perquè llavors tens els vents de cara i estàs parat. O sigui, has d'anar jugant. I llavors la tornada és una mica fer el gat i la rata amb les borrasques. La cosa que quan vas cap allà, tot i ser el desembre, vas amb traje de bany.
Sí, clar.
Quan vens cap aquí, tot i ser el maig, vas amb traje d'aigües. I apuntes cap a Azores.
Uh-huh.
La gràcia és Azores. A vegades, si el temps no et deixa, hauries d'anar cap a Madeira, però després és un liu per entrar a la península des de Madeira. La gràcia és arribar a Azores, a Horta, perquè llavors fas una baixada bona.
Clar.
I aquesta altra... Bueno, i sempre, és clar. Bueno, són uns mesos allà dintre surant.
No, i tant, no, home. I has de tornar amb les borrasques, home. Gaire bones companyes de viatge no, no ho semblen,
no,
eh?
No, no. De fet, la segona vegada que vaig tornar jo, que va ser el 2015, la gent que venia una setmana darrere nostra van prendre mal.
Sí?
Sí, sí, va haver-hi algun mort, sí.
Carai.
Sí.
Uh-huh.
És que has d'anar molt al tanto.
Clar.
Perquè passes de... Si una borrasca... Ara, això seria una mica més tècnic d'explicar, però per fer-ho fàcil, si et passa per ull, diguéssim, que, uh-huh, que tu et quedes a sobre, no sí, sota la borrasca, llavors els vents et venen de cara.
Uh-huh.
Perquè tu aprofites per la rotació del vent, aprofites que et vinguin de popa.
Clar.
Però com et vinguin de proa, clar, com et trobis a 30 nusos de proa, boh, amb els barquets que ho fem nosaltres, clar.
Clar, 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 sí, sí.
Clar,
sí.
Si ho fessis amb un mercant és una història, però clar, nosaltres ho fem amb barcos de 14 metres,
que sí, 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 no, no.
Vull dir que tu pots dir, oh, carai, que gran, bueno, allà...
No, al mig del mar, no. Al mig del mar no és res.
És res.
És res.
És una merdeta,
clar,
saps?
Déu-n'hi-do.
I aquesta és la història, sí, sí.
Déu-n'hi-do. I em deies, sorgeixen molts problemes. Quin tipus de problemes? Quines són les situacions que quan vas, quan tornes, et poden sorgir amb el vaixell
sí,
o...
Sí, el primer,
o sol?
Sí, el primer és tens que tenir molt, estar molt, molt, tenir molt ben posat al dia, el que en diem la jàrcia, que és tot el cables que aguanten el pal.
Sí.
Perquè això és un dels principals problemes, no trencar el pal, perquè si trenques el pal...
Ja estàs llest.
Si ets canari, com diria un amic meu, ets canari. Llavors, tot el que són les maniobres amb les veles, tot el que en diem nosaltres, les drisses, els caps, tot això, tens que tenir la maniobra molt neta, molt ben treballada, molt ben, has de practicar-ho molt, les politxes molt ben posadetes, perquè si no, qualsevol enganxada és una trencadissa. Cada dia, quan et despertes, tens que fer una revisió de dalt a baix. I no hi ha dia que no hagis de cargolar alguna cosa, que s'hagi desfet, moure un cap perquè s'estava segant. Llavors, la pala del timó, també importantíssima, perquè pots estar... No sé, 12 dies amb vent de l'aleta, que vol dir que cada vegada que carrega una mica més la ratxa de vent, el barco tendeix a orçar, i això és una pressió tremenda, sempre de la mateixa manera, de la mateixa manera, de la mateixa manera, i castiga moltíssim el que és el govern del barco. Com et quedis sense govern, buah.
També.
Hi ha solucions, però imagina't, posar una canya que en diem de respecte, bueno, cabries boig, eh?
Uh-huh.
Cabries boig. Pilot automàtic, que funcioni bé... si pots portar-ne un de vent. Després tota la logística de l'electricitat.
Sí.
Perquè el gasoil que portem ens dona autonomia bàsicament per 24-48 hores.
Uh-huh.
I per tant tota la resta de gasoil que portes és per fer corrent.
Sí.
Perquè necessites portar els radar, necessites portar l'equip de navegació. Per exemple, el radar també és una altra cosa curiosa, el radar que... per navegar aquí, per anar a les illes, per exemple, tu poses el radar perquè, bueno, perquè et vigila per si... Tot i que avui en dia hi ha l'AIS, que és un altre aparat que és més fiable, va més bé. Però, bueno, poses el radar per si ve un altre vaixell, no?
Uh-huh.
En el cas de l'Atlàntic, que ja et dic jo que les dues vegades que he travessat no he trobat mai ningú, és important per les tormentes, perquè de nit es formen uns grups que van carregats d'aigua i vent, no? I llavors, si és la nit i vas sol de guàrdia, al radar et marca ja una taca groga i tu la tens que vigilar perquè, si no pots, te la menges.
Uh-huh.
I llavors has de despertar els que estan dormint per dir, veniu, fem rissos, etc. Però si pots, l'evites. I amb el radar les pots veure, saps?
Clar.
I, per tant, continuament estàs fent coses.
No, no, que ara ho pensava, dic... Quin avorriment anar fins a Amèrica... No, quin avorriment no, perquè m'has explicat que has de fer una mà de coses que no tens temps de descansar ni un segon.
No pares. Jo, de fet, quan va venir la pandèmia, vaig fer el mateix que teníem en el barco i vaig fer-ho a casa. Teníem un quadrant que estava penjat a baix a la dinet i et deia, ara entres de guàrdia i estàs 2 hores de guàrdia, ara te toca neteja, ara te toca no sé què. Uh-huh. Tot el mateix quadrant que
mateix,
tenia, vaig dir,
per fer casa.
Nois, ara us explicaré com gestionarem aquests dies tancats. I vaig fer exactament el mateix.
Caram.
No vam parar. Sí, sí, sobretot el nano. Has d'estudiar.
Exacte, ara, això és important. Això és important. No, clar, és que si no t'organitzes moltíssim, imagina't.
Sí, has d'organitzar molt i, a més, hi ha una altra cosa. Has de triar molt, molt, molt bé la tripulació.
També, clar.
Jo sempre dic que quan fas unes navegacions llargues, si algú que se't vol apuntar, hi ha un però, no el portis.
No,
si dius, clar. No, és molt trempat, però... No, fora.
Fora.
Si hi ha un però, fora.
Clar, aquest però es multiplicarà per moltíssim quan estigueu en alta mar.
Sí, perquè passen moltes coses, hi ha moments de relax, hi ha moments que t'ho passes molt bé, hi ha moments de hi-ha-ha, però hi ha moments que...
De tensió.
De tensió. I abans de moments de tensió no pot haver-hi ningú que vagi una mica de llestet, perquè, clar, la gent no és idiota, i llavors el segon dia friccions al canto.
Clar.
Has d'anar benvingut.
Perfecte, doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per estar aquesta estona aquí amb nosaltres, per haver-nos-ho explicat. Tornaràs cap a la travessa de l'Atlàntic o...
Bueno,
per què no?
Per què no? Depèn. La segona vegada, pensa que estava a casa, em van trucar i em van dir, escolta, que ens ha fallat el cuiner, com que saben que m'agrada cuinar. No vindries pas. Jo tinc la bossa ja sempre semi-preparada.
Per si et diuen.
I t'envio els bitllets. Home... M'envies els bitllets? Sí, collons.
Doncs hi vi. Doncs som-hi.
Demà marxo, saps? Però bueno, sí, el que surti. Saps?
Doncs si algun dia tornes, ens avises. No, vinga. No, t'acompanyarem tan lluny, no pateix. T'acompanyarem tan lluny. Però moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí en el programa. Moltes gràcies.
Per invitar-me. Molt bé.
Ara sí, recta final de la Ronda Mar d'aquest 23 d'abril i aprofitam que és Sant Jordi. Volem posar-nos les ulleres de lectura per descobrir a un dels autors de la literatura universal més vinculats al mar i que aquesta primavera podem gaudir en català, Carla.
Doncs Joseph Conrad, nascut a l'actual Ucraïna de pares polonesos l'any 1857 i posteriorment nacionalitzat anglès, és un dels autors més reconeixibles de finals del segle XIX i principis del XX. Obres com L'Orgia i Nostromo o El cor de les tenebres. Aquesta última, amb una adaptació al cinema no gaire coneguda, anomenada Apocalypse Now, d'un tal Francis Ford Coppola, i que està considerada una de les millors pel·lícules bèl·liques de la història. Joseph Conrad, com bé deia la Marina, va ser un home estretament vinculat a la mar. Orfe, des dels 11 anys, va treballar gran part de la seva vida com a mariner. El 1874 s'enrola com a grumet en un veler al port de Marsella i 4 anys després entra a la Marina Mercant Britànica. Durant 16 anys dedica la seva vida a la navegació fins a obtenir la llicència de capità i la seva nova nacionalitat britànica. És en aquest moment que la vocació d'escriptor de Conrad comença a aflorar, fent-ho, tot i el seu origen polonès, en anglès, la llengua de la seva nova pàtria. El 1894, Joseph Conrad abandona definitivament la vida marítima, però queda marcat pel mar per la resta dels seus dies. Però jo ja faig parar d'aquí d'explicar-vos la biografia d'aquest escriptor, el que estem descobrint avui, perquè tinc aquí esperant els nostres convidats d'avui. Ells són l'Oriol Ràfols i l'Anna May, editors de Veles i Vents, una petita editorial catalana que aquesta primavera ha publicat l'obra El mirall de la mar, de Joseph Conrad, amb la traducció de Ferran Ràfols. A més de que l'Oriol, en aquest cas, és local, és d'aquí, és vilanoví. Molt bona tarda i benvinguts a Arran de Mar, Oriol i Anna.
Bona tarda.
Bona tarda.
Mira, primer de tot, i abans d'endinsar-nos en el món de Joseph Conrad i d'aquest llibre que ara vosaltres publiqueu, m'agradaria conèixer una miqueta més la vostra editorial, perquè el nom de Veles i Vents ja dona bastantes pistes de que potser teniu una vinculació especial amb la literatura i la cultura del mar, si no m'equivoco, oi?
Sí, de fet, l'editorial té un enfocament cap a mediterrani bastant important, i marí en general, no? És a dir, una mica surt de la consciència que abans, al llarg de la història, quan hem anat cap al mar, ens ha anat bé la cosa, no? I llavors, no és tot el catàleg entorn al mar, ni molt menys. De fet, de 8 llibres que portem, 3 són de temàtica una mica marítima, no? Que és aquest del Josep Conrad, i vam fer un que es deia La lluita pel domini de la Mediterrània, de la David Amulafia, i un de sobre l'Alguer, no? És a dir, que hi ha aquesta visió, i que no deixarem mai de tornar-hi al mar, però fem altres coses també, no?
Mm-hmm.
Bueno, ja, el nom, com pots veure, també evoca el mar, no? Una mica, Veles i Vents.
Correcte.
Edicions, el poema d'Ausias Marc, que també dona aquest sentit, no? Una mica de navegar, aprofitar la força del vent per navegar nous horitzons, podem dir-ne.
Sí, sí. Mira, jo estava explicant la vida de Joseph Conrad no perquè sí, sinó perquè un dels trets més diferencials de la seva obra és precisament la marca que la seva vida com a mariner va deixar en la seva forma de veure la vida, i per tant també en la seva forma d'escriure. Llavors és molt important, no?, conèixer el context de la vida d'aquest autor. Però com diríeu vosaltres que es trasllada aquest vincle de Conrad amb el mar en la seva obra?
Bueno, és un trasllat gairebé total. És a dir, jo diria que gairebé tots, no, potser no tots, però la majoria dels seus llibres tenen una temàtica marítima molt important, no? Pots llegir Nostromo, El cor de les tenebres, El tifó, no? Vull dir, hi ha molts llibres seus que parlen sobre el mar, perquè, bueno, ja es veu una mica en el llibre aquest que hem publicat, que és una mica l'evocació de la seva vida a la mar. És a dir, aquest llibre que hem fet no és ficció, sinó que és assaig, però parla sobre la seva vida al mar i la seva vinculació amb el mar, i és com una mica serveix per entendre tota la seva obra de ficció, no? I diguéssim que és total la vinculació de Conrad amb la mar.
Sí, de fet, jo el que he sentit és que Conrad va fer de la seva vida una novel·la, diguéssim, no? De totes les seves experiències a la mar que va viure durant aquests gairebé 20 anys amb les marines francesa, primer, i llavors anglesa, i tots els països que va viure, doncs va aprofitar, diguéssim, tot aquest material, no?, per llavors escriure moltes de les seves novel·les. I que potser, o sigui, tot i ser ficció, moltes segur que estan basades en fets de la seva vida, que alguns dels quals, com ha dit l'Oriol, es mostren en aquest llibre que hem publicat, no? Perquè aquest sí que és com basats en fets reals, diguéssim, la seva experiència que va viure al mar. Són tot de relats breus i d'anècdotes i aventures, més líriques, algunes menys, de la seva vida durant aquests anys al mar.
Sí, però a part d'aquesta inspiració en la seva vida, també podríem dir que hi ha una part molt mística, no?, en la visió de Conrad del món i que aplica en la seva literatura, fent servir el mar com una metàfora constant, no?, de la identitat i de la condició humana, i alhora també aquesta metàfora humanitzadora que fa dels vaixells també com elements vius, com elements que senten, que entenc que hi ha també una vinculació molt, molt de context històric, no? Perquè aquest llibre es publica el 1904, si no m'equivoco, que és un moment de canvi d'era, de pas a la modernitat, d'abandonar les veles, del pas dels vaixells de vapor, i que també és un context de Joseph Conrad que feia no molt que havia abandonat la seva vida de 20 anys com a mariner, i entenc que es trasllada, no?, aquesta metàfora d'ell mateix amb aquests vaixells, en aquest sentit.
Mm-hmm. Sí, surt constantment. És a dir, el tema de personificar els vaixells, mostrar-los com amb ànima humana, d'ensenyar sempre l'amor cap als vaixells, no?, que té com una relació com d'amor o de... I també aquesta visió de la navegació com una de les belles arts, no?, com un art, com una forma, no només una cosa mecànica, sinó una cosa que es fa amb sentiment. Ho té sempre i és present, no?, i en aquest llibre especialment. I com deies, això de la nostàlgia, del pas, perquè ell enganxa una mica el pas del món dels vaixells de vela als vaixells de vapor, no? És a dir, a terra, el tren, ja, això ja havia passat feia bastant de temps, no? Ja feia temps que a la terra el motor s'havia imposat, però a l'aigua encara no s'havia imposat, encara anaven millor les veles que el carbó, no? I ell enganxa just al moment que això canvia, i li sap molt de greu, perquè li agradava molt el tema de les veles.
I una altra cosa, a part de personificar els vaixells, també hi ha un capítol, un relat d'aquests que personifica els vents, no? Els diu els reis de Ponent i de Llevant, i que també és molt, molt interessant. I llavors, el que has dit també de la condició humana, jo crec que, clar, al passar-se tants dies i tants anys en vaixells, suposo que cada vaixell, no, la vida que fas en un vaixell amb els capitans, els mariners, tot el personal que hi deu haver, deu ser com un reflex de la societat, no? Bons, dolents, els que fan trampa, els que juguen net, els... I llavors suposo que això també el va fer, no sé, com un reflex de la societat, no?, posada en un vaixell, no? Llavors, per això suposo que des d'aquí també pot parlar una mica de com són les societats i de com es comporta, doncs, això, els éssers humans davant de quines situacions, i no sé. Sí, jo crec que també el, no?, un reflex d'un vaixell, un país o això, una societat, podria,
sí,
treure coses.
Anava a dir que Josep Korra també es caracteritza molt per fer uns personatges antiheroics, no? De que tots tenen molts més grisos, potser, que llums, moltes més ombres, i crec que va molt lligat amb això que expliques, no? De la realitat que ell es troba en cada un dels vaixells, en cada un dels països i dels ports en els que ell va arribar a visitar.
Sí, exacte. De fet, en un dels capítols que m'agrada molt d'aquest llibre, parla sobre un dels capitans del vaixell, que clar, que una de les coses que per aguantar, no, tantes hores a la mar, per exemple, és l'alcohol, no? I llavors ja, bueno, no faré spoilers, diguéssim, però hi ha una anècdota molt interessant d'un capità amb la beguda, diguéssim, i amb els ports, que t'adones d'això, no? Que encara que sigui com un heroi, no?, que tot ho faci bé, que sigui un capità, o bueno, bé, vull dir que sigui com el gran personatge d'un veler, no?, o d'un vaixell, que també té les seves parts fosques, no?, per aguantar tota la pressió de ser capità, de les hores a la mar, les tempestes, tot això. Llavors suposo que això que dius, no?, que hi poden haver herois, antiherois i tota les condicions humanes que hi puguin haver.
Per tant, una literatura molt interessant des de la part més literària, més metafòrica, més evocadora, però també històrica, perquè és un recull de les vivències d'un mariner de l'època.
Sí, i a més, una cosa que és curiosa del llibre és que hi ha un tros que passa a les nostres costes. Una de les últimes passatges de la vida de... És a dir, va ser dels primers, perquè relata un moment en què, quan ell es va embarcar a Marsella, no?, que era un vaixell cors, i va passar per tota la costa catalana empaitat per la policia. Bueno, hi ha una història real de la seva vida que passa per aquí a les nostres costes, i bueno, sempre és interessant, no?, veure que també els grans personatges toquen casa nostra.
Sens dubte.
Sí, ens va agradar també tot donar-li aquest toc, no?, de per què pot ser interessant aquest llibre també pel públic català, no? Vull dir, parla perquè Conrad és qui és i fa literatura de la bona, diguéssim, també perquè té aquest vincle amb una mica amb el nostre país.
Sí, precisament d'això m'agradaria parlar-ne també, sobre per què heu decidit seguir aquesta col·lecció en la que vosaltres publiqueu El Mirall del Mar, que és la col·lecció Drac Penat, que a mi és un nom que us he de dir que m'encanta per una col·lecció de llibres, però on hi heu publicat altres obres com Emili Rambla, de Roc Milà, o El Consol de la Intempèrie, de Gretel Erlich. Això, per què heu decidit continuar la col·lecció precisament amb aquest llibre de Josep Conrad?
Bueno, una de les principals raons és que ens va agradar el llibre. O sigui, sempre sí que hi ha la idea una mica de que en un català hi ha molta ficció, no? Es publica molta ficció i hi ha un espai una mica desatès per la ficció aquesta més... No, per la no ficció més poètica, com si diguéssim, no? Llavors el llibre aquest... del Consol de la Intempèrie ja és una vocació d'aquestes, una noia que passa els dies per les planures de Wyoming, no? però també és no ficció, però una mica lírica. L'Emili Rambla sí que és una novel·la, però vam trobar aquest llibre que tenia aquest punt que em sembla que potser no es publica tant, i vam dir, tirem per aquí, a veure què.
Sí, de fet, molta il·lusió més que diguis que t'agrada el Drac Penat, perquè... Bueno, no, no, que un drac alat vinculat també tant amb les nostres tradicions com, no, Sant Jordi, per exemple, però també perquè és un drac que també sortia amb els escuts, no, de la Corona d'Aragó, per exemple, i altres escuts, i ens va agradar aquest nom per dir-li el de narrativa.
Sí, a mi em sembla un nom preciós. Però a part d'aquesta col·lecció de Drac Penat de sobrenarrativa, vosaltres també teniu altres col·leccions, no? Com són Consolat o Mestres d'Aixa. Ens podeu fer quatre pinzellades d'en què consisteixen aquestes altres dues?
Sí, el Consolat és una col·lecció d'assaig pur, no? D'assaig a assaig. De moment hi hem publicat un llibre d'història de David Apulafia, que és Història Mediterrània, de l'època de la Corona d'Aragó i tot això. I llavors un altre llibre sobre l'Alguer, sobre el redescobriment de l'Alguer, perquè va haver una època llarga que l'Alguer estava una mica oblidat, ningú se'n recordava gaire que existia un poble que es parlava català a Itàlia, i l'Eduard Toda, que era un de Reus, va anar allà i ho va trobar i va fer aquest llibre dient, escolta, que aquí hi ha això, no? Uh-huh. I vam republicar aquest llibre, i ara sortirà d'aquí a poc un del Richard Dawkins, que es diu El gent egoista, que no té res a veure amb el mar, sinó que és de ciència, però bueno, és una col·lecció d'assaig.
I la col·lecció de Mestres d'Aixa és una col·lecció de grans personatges que saben, diguéssim, fer el seu ofici i l'expliquen, o bé, ho explica una part de com pensen el que fan o d'això de com treballen. Aquí hem publicat un de Nikola Tesla, que era un gran inventor. El nom potser us sona ara per altres raons actualment, però bé, va ser un inventor científic serbi que va acabar als Estats Units. I bé, doncs, és un llibre que es diu Els meus invents, i és com una autobiografia en primera persona, que ell explica això, com s'imaginava els invents i tot una mica com treballava. Llavors també hem publicat un de Rodin, que es diu L'art, i que són unes converses amb un crític d'art francès i que parlen molt, molt, diguéssim, per tots els públics, sobre això, no?, què és l'art, la condició d'artista, com captar el moviment en una escultura, per exemple. No sé, és molt interessant, encara que no sigueu artistes, diguéssim, també és molt interessant. I ara hem publicat just, que també per aquest Sant Jordi esperem que vagi bé, un de l'Albert Einstein. Uh-huh. Einstein l'hem conegut per tothom també, que hi ha un llibre que encara no estava publicat en català que es diu La meva visió del món, i és un recull de textos, de fet la recopilació canònica dels seus textos es diu, sobre política, també la qüestió jueva, sobre temes socials, el pacifisme, perquè va estar escrit, diguéssim, en període una mica als anys 30, 40, vull dir que...
Èpoques convulses. 20,
èpoques convulses, podem dir-ne. I llavors també té una part final de divulgació científica on ell intenta explicar de manera també per tots els públics doncs la seva teoria de la relativitat i altres formes, bueno, altres teories científiques característiques d'ell relacionades amb l'espai i el temps. I també, no sé, és un llibre que pensem que pot agradar.
Per tant, una col·lecció de mestres, però en primera persona, no?, pel que veig.
Exacte, sí, en primera persona. Que a mi m'agrada molt perquè acabes els llibres quan estan escrits així en primera persona i sembla que es coneguis els personatges, no? Jo vaig acabar el del Rodin i és com, mira, sembla que conegui ja una mica més a aquest artista,
clar,
no?
Molt més proper,
o el de l'Einstein. Sí. Entres molt més en el seu cap, en la manera com pensen. Sí, acabes coneguent-los molt, molt, exacte, de manera molt més propera. Com també, per exemple, cartes, no? Quan les llegeixen cartes i correspondències entre diferents autors, és una manera també d'entrar molt en els personatges i semblar com si fossin amics al final.
Sí, amb això que dius de les cartes, a més sempre hi ha aquesta sensació que estàs una mica mirant per un forat espiant la vida d'aquests autors.
Mm-hmm. Total.
Sí. I teniu ara previst llançar alguna altra col·lecció o algun altre llibre que estigueu treballant de cara a aquest any o en un mitjà plaç?
Mm-hmm. Doncs ara farem Sant Jordi amb aquest parell, amb l'Einstein i el Conrad, i després de Sant Jordi sortiran un de l'Edith Wharton, que era una gran escriptora americana, que el llibre és de la col·lecció aquesta de Mestres d'Aixa i es dirà Escriure ficció, o L'art d'escriure ficció, encara no sabem ben bé el títol, però és un llibre que va fer ella per explicar com escriure, no?
Vale.
I llavors, en aquesta col·lecció de què és el mestre que explica el seu ofici, no?, com el Tesla que explica els seus invents, o el Rodin que explica l'art, doncs una gran escriptora que expliqui com escriure. I llavors et faré El gent egoista, del Richard Dawkins, que és un científic molt conegut, que no hi era en català i em semblava una cosa molt estranya, i l'hem pogut fer. I llavors ja de cara a setembre segurament farem un del Víctor Balaguer, que era un personatge molt conegut a Vilanova.
Mira, sí. El Museu Víctor Balaguer, gran museu.
Sí. Va posar el nom als carrers de l'Eixample, de Barcelona. I té un llibre que es diu Les calles de Barcelona.
Correcte.
I llavors l'hem traduït i el publicarem en català perquè tothom sàpiga per què va posar cada nom a cada carrer de l'Eixample, una mica.
Doncs molt interessant, una bona sorpresa, aquest llibre de Víctor Balaguer, l'haurem d'anar seguint.
I tant,
suposo
i tant.
Que el vindré a presentar a Vilanova, sí, que ja estareu al cas.
Toca perquè el traductor és vilanoví també, el Josep Asensio, i és obligat a vindre a Vilanova a presentar-lo.
Llavors estarem al cas segur.
Perfecte.
Sí.
Molt bé.
Doncs Oriol Ràfols, Anna May, un plaer poder comptar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i moltíssimes gràcies també a Veles i Vents en el seu conjunt per portar en català l'obra de Joseph Conrad i totes aquestes altres, com estaves dient, que no estan publicades en la nostra llengua i a vegades no entens ben bé per què encara no hi són. I recordar també que a la vostra pàgina web es pot consultar el catàleg sencer de tot el que ens heu estat explicant i fins i tot avançar alguna compreta de Sant Jordi, no?
Exacte, que ja sabeu que diuen que qui té llibres la mar travessa.
Correcte. Sí que... Doncs amb aquesta frase tanquem avui i us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat. Que tingueu molt bona tarda.
Gràcies.
Moltes gràcies. Bon Sant Jordi.
Ara sí, arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest 23 d'abril del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia de dilluns a divendres. Us esperem a totes i a tots que acabeu de passar un molt bon Sant Jordi. Viure, només viure i no pensar, i que quan et trobi sigui per què ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar, vull que les onades i les sals siguin en fan. Viure, només viure i no pensar, i que quan et trobi sigui per què ha de passar. Sigui per què ha de passar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Jugar-s'ho tot, que la vida sempre és un absurd, fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut, potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar, vull que les onades i les sals siguin el far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. m'és igual la teva pell, m'és igual la teva llengua. Tots pujarem al tren, som el mateix. M'és igual com em vesteixis, m'és igual la teva fe, m'és igual el lloc on resis. Tots pujarem al tren, som el mateix.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa.